Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10, informa Sandra Gómez. El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha reclamat a Podem i Sumar que es posin d'acord perquè si van dividits sumaran el PP i Vox.
Hem de vigilar perquè l'objectiu és un, que és la millora de la vida de la gent, no és allò, i que necessitem que les organitzacions d'esquerres a Catalunya i a l'Estat siguin fortes i no vagin, sobretot, ni dividides ni enfrontades, no? Perquè s'han d'acabar entenent, perquè si no què? Sumarà a l'altre costat, no?
El sindicalista ha demanat a les esquerres amplitud de mires per poder continuar amb el procés de recuperació de drets i de pressupostos socials. Ros ha exigit als partits que no perdin el nord en processos electorals i evitin la promiscuïtat de declaracions als mitjans perquè després s'hauran de posar d'acord, i ha recordat que l'objectiu és la millora de la vida de la gent. Dues persones han mort i 10 més han resultat ferides, 6 de les quals greus, en l'incendi d'un restaurant de Madrid aquest divendres a la nit. Les víctimes mortals han estat, segons fonts de la policia, dos homes. Un d'ells era un treballador de l'establiment, un restaurant italià situat a la plaça Manuel Becerra, al barri de Salamanca. El foc s'ha declarat a les 11 de la nit quan, segons han explicat alguns clients i persones que eren a l'establiment, un dels cambrers flamejava unes postres. La flama hauria arribat al sostre, que estava cobert amb plantes artificials, i ràpidament s'ha estès per les parets. L'incendi s'ha declarat molt a prop de la porta de sortida del local, cosa que ha fet que només els clients que eren més a prop d'aquesta hagin pogut fugir. La resta han quedat atrapats al fons del local i a la cuina. Els bombers han arribat amb rapidesa amb dues dotacions i han realitzat una intervenció que ha estat molt ràpida, tant per rescatar 12 clients i treballadors del restaurant atrapats a dins com per extingir les flames. Més temes: la Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters preveuen un Sant Jordi amb la major oferta de la història, particularment a Barcelona, on hi haurà 320 parades al llarg de 3,2 quilòmetres d'una superilla literària ampliada. Més novetats editorials, més parades i també més punts amb signatures d'autors a la capital i a la resta del país fan preveure una diada massiva com les d'abans de la pandèmia. A més, la coincidència de la festa en diumenge no resta optimisme als sectors del llibre i de la rosa, que preveuen facturar 22 milions i mig d'euros i vendre 6 milions de flors. El dia festiu permetrà viure un Sant Jordi diferent, amb més sortides de la ciutat de l'habitual, però també desplaçaments des del territori cap a Barcelona. El Parc del Fòrum ha inaugurat aquest divendres la 50a edició de la Fira d'Abril de Barcelona, que se celebrarà fins l'1 de maig. Amb l'objectiu d'apropar la cultura andalusa a la ciutadania, la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya és l'encarregada d'organitzar l'esdeveniment. A l'acte inaugural hi han assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'alcaldessa de Barcelona i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, entre d'altres, que han presenciat l'encesa del pòrtic d'entrada. També hi havia la majoria de candidats a l'alcaldia de Barcelona, 4 consellers i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Pere Aragonès ha assenyalat que sense la cultura andalusa i el llegat de la Fira d'Abril no s'entendria la Catalunya contemporània.
Sense el que representa la Fira d'Abril i la cultura andalusa a Catalunya, sense tot aquest llegat, no entendríem la Catalunya d'avui dia, la Catalunya contemporània. I per tant, és una riquesa que hem de saber cuidar i que volem acompanyar. Per tant, a gaudir d'aquests dies, a gaudir de la cultura, a gaudir de la festa, a gaudir de la germanor.
Com cada any, hi haurà 3 espais diferenciats: el Reial, on es troben les casetes de les diferents entitats, l'Auditori Petit, que farà de punt d'unió, i les atraccions, que sota el nom de Carrer de l'Infern agrupen més d'un centenar. I en esports, l'Espanyol ha empatat aquest divendres contra el Cádiz i aconsegueix rascar un punt. D'aquesta manera, els de Luis García han trencat, tot i no aconseguir la victòria, la ratxa de 6 derrotes consecutives, tot i que el resultat és insuficient per aconseguir la permanència. L'ocasió més clara pels blanquiblaus va arribar al minut 63 amb una centrada per la banda dreta que va rematar Joselu al fons de la xarxa, però el davanter estava en fora de joc i li van anul·lar el gol. En tenis, Sabalenka elimina Paula Badosa en els quarts de final del torneig de Stuttgart i l'empordanesa caurà més avall del top 40 en el rànquing mundial. Badosa s'ha notat el primer set per 6-4 gràcies a un trencament en el tercer joc i un servei molt segur. El segon set ha començat sota el mateix signe amb una Sabalenka molt pressionada que ha tornat a cedir el servei d'entrada, però la Bielorússia ha reaccionat a temps i li ha tornat el 6-4 per equilibrar el maig. Badosa ha passat per un moment de crisi que Sabalenka ha aprofitat per guanyar 7 jocs consecutius a cavall entre el segon i tercer set, però amb 3-0 en contra, l'empordanesa ha sabut tornar a entrenar el partit empatant a 3. Tot i així, Sabalenka ha estat més agressiva en el tram final i s'ha emportat el set decisiu per un altre 6-4. I el Barça continua preparant el partit contra l'Atlètic de Madrid d'aquest diumenge. Després dels 2 empats consecutius contra el Girona i el Getafe, el conjunt de Xavi necessita un triomf per consolidar-se en la classificació. El terrassenc podrà comptar amb el retorn de dues peces clau a l'equip, com són Pedri i Frenkie de Jong. Això és tot, tornem amb més informació d'aquí una hora.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. La Diada de Sant Jordi ja és aquí i des de Càritas la volem celebrar amb tu. El diumenge 23 d'abril ens trobaràs des de les 10 del matí a les 7 de la tarda a la plaça de la Catedral de Barcelona. Tindrem roses solidàries, punts de llibre i activitats pels més petits. Els donatius es destinaran al programa de Famílies i Infància de Càritas. Fes d'aquest Sant Jordi una festa solidària. T'hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor, al costat de les persones. Plusvàlua Dones. Un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, feliç dissabte, Plusvàlua Dones. Com esteu? Nosaltres felices, contentes, molt d'estar un dia més al costat vostre. I vaya dia, quin gran dia! Avui és el Dia de la Terra i demà és Sant Jordi, on celebrarem cultura, llibres i amor. Per celebrar tot això, que ja veieu quantes i quantes coses, doncs avui és el dia del convidat del mes. Ens acompanya el doctor Antoni Bolinches, que ja el vam tenir aquí, però us va agradar tant i tant i tant, i ens vau fer arribar tota una sèrie de preguntes que avui ens les contestarà, perquè el doctor Antoni Bolinches, demà, dia de Sant Jordi, estarà presentant el seu nou llibre i fent firmes. Ara ens ho explica. Doncs avui parlem amb el doctor Antoni Bolinches, com us dèiem, que és el vicepresident del Col·legi de Sexologia, és psicòleg clínic, terapeuta de parella i és escriptor. Té una llarguíssima llista de llibres. Va començar ja l'any 88 amb El canvi psicològico, La felicitat personal, L'art d'enamorar, Déu-n'hi-do, eh? Sexo sabio, Amor al segundo intento, El síndrome de les supermujeres, que tant us va agradar la darrera vegada, i ara estrena Mis mejores pensamientos. A la taula ens acompanya també Irene Pons, coach i formadora de formadors. Un dia magnífic perquè la Irene Pons, que és qui porta l'espai de benestar, estigui amb tots nosaltres participant. Olga Ortiz, advocada civil, sempre al peu del canó, membre de l'Observatori del Dret del Parlament de Catalunya, i Noelia Rodríguez, que és vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, Instagramer positiva i representant de les persones discapacitades. Bon dia, molt benvingut, doctor Antoni Bolinches.
Gràcies per convidar-me, encantat d'estar amb vosaltres.
Antoni, precisament t'hem convidat, perquè no és la primera vegada, ja ens encanta les persones que ens escolten, els hi encanta tots aquests detalls. Escolta, comencem d'entrada, perquè si no després parlem de tantes coses. Comencem amb aquest llibre que estaràs demà,
sí,
dia de Sant Jordi, el de Mis Mejores Pensamientos.
Sí, bueno, de fet, sortosament, cada any firmo el llibre últim que he tret al mercat,
sí,
que no és cada any, és, des que vaig començar a escriure, un llibre cada 3 anys.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, això d'anar tenint fills cada 3 anys.
Firmo, evidentment, Mis Mejores Pensamientos, però també, en funció de l'editorial que convoca les signatures, aleshores signaré uns llibres o altres,
sí,
en funció de l'editorial convocant.
Clar.
Estaré a 4 casetes diferents.
A quina hora et podem trobar?
Pues,
on et
podem... les 11 estaré a la competència, estaré a Ràdio 4
parlant
de Mis Mejores Pensamientos.
Molt bé.
Després, a la 1 al migdia, a la llibreria Ochoa de Sant Andreu, i ja per la tarda, a les 5, a les 6 i a les 7, estaré al voltant de la plaça Catalunya, uh-huh, al FNAC,
sí,
a l'estand de Mat Editorial i a l'estand de Libri.
Molt bé.
És el, com deies tu a la introducció, és el gran dia dels llibreters,
sí,
dels lectors i, per tant, dels escriptors.
Absolutament, absolutament. Realment un sector que necessita tot el nostre recolzament.
Sí.
Un sector que és molt difícil guanyar-se la vida només escrivint, no ens enganyem, i que arrel també doncs, de totes les noves tecnologies s'ha vist afectat.
Pues sí. Sí, jo sóc partidari del llibre amb suport paper.
Sí.
Ara, la clau de tot és llegir, i benvingut a l'e-book, sempre, sí, quan no substitueixi el paper.
Clar.
De fet, recordo que quan es va generalitzar la influència de la televisió a Espanya,
uh-huh,
la ràdio tenia por,
sí,
que al tenir un suport que, més d'auditiu, era visual, això aniria en detriment de les ràdios. Bé, la ràdio es va readaptar i ara tenim una oferta rica a nivell radiofònic i rica a nivell televisiu. I quan dic rica, vull dir diversa. No vull dir rica en qualitat, tant de bo fos diversa.
Clar.
I de qualitat.
Clar, i tant que sí, i tant. Escolta, Antoni, anem a passar a respondre a algunes de les preguntes que ens van fer ja anar arribant arrel de la teva darrera intervenció, que vam estar parlant tant del síndrome de les supermujeres,
sí,
com lo d'amor al segundo intento.
Pues sí.
Aleshores...
Que, per cert, acaba de sortir una nova edició revisada de, sí, l'amor al segon intent, que també estaré signant demà.
Que bé, que bé, que bé. Això ens agrada molt perquè hi han hagut algunes preguntes. Mira, aquesta era una de les últimes, però començarem per aquesta, ja que parlem. Diuen generalment que les segones oportunitats en parella no són bones.
Tot depèn de les motivacions que et porten. Si tries a la segona parella de manera reactiva, mm, perquè és oposada a la primera, pot ser que els dos extrems siguin dolents. I si la tries per consolar-te de la pèrdua, és molt difícil que no facis una és molt difícil que facis una elecció adequada. Per tant, el que hauríem de fer és plantejar-nos la nova opció quan ja tenim prou assimilada la pèrdua de l'anterior. El que sí és cert, que amb la parella que no et pots equivocar, és amb l'última. Però com mai sabràs quina és l'última...
Clar, aquí ve, aquí ve.
El tema és aprendre de cada relació.
I tant, absolutament. Una de les preguntes que va relacionada amb aquesta segona oportunitat, amb aquest segon amor, bueno, amor al segundo intento, va relacionada amb una segona oportunitat amb la mateixa parella.
Sí, això és, de fet, un dels mòduls que don amb els màsters de postgrau per psicòlegs i terapeutes de parella.
Sí.
Porta aquest títol, precisament. Li vaig posar títol Teràpia per parelles reconstituïdes. Què és una parella reconstituïda?
Clar.
La parella que ja ha estat parella, com tu dius.
Sí.
I després d'un temps de cessament de la convivència, ho volen tornar a intentar. Aquestes parelles tenen una problemàtica especial que s'ha d'avaluar molt bé, perquè, si no, difícilment tindrà èxit la teràpia. Quin és el problema? Que les caracteritza molt senzill, que quan es volen retrobar com parella, uh-huh, és perquè encara queden sentiments. Però, clar, si s'han separat, és perquè ha passat alguna cosa. I, per tant, també hi ha ressentiments.
Clar.
Quan els ressentiments són molt grans, trontolla la possibilitat d'una regeneració. Però el futur d'una relació de parella, tant si es trenca com si no es trenca, és el grau de maduresa amb el que gestionen les crisis. Tant és així que es dona com un cercle virtuós o un cercle viciós. El cercle virtuós és quan de cada relació de parella tu treus un profit d'experiència vital que t'ajuda a madurar i que després apliques amb la gestió d'aquella crisi o amb un bon acoblament i una bona elecció de la parella posterior. Per contrari, si resulta que tu el que fas és quedar traumatitzat o quedar insensibilitzat dient que la culpa és de l'altre, aleshores tu no estàs aprenent del que t'està succeint. Totalment. Per això, el pronòstic de qualsevol crisi de parella depèn de la capacitat d'assimilar sense autoenganyar-nos el que ens està succeint.
I això també té molt a veure amb l'autoestima, que també n'haurem de parlar, perquè té un grandíssim paper. Ens pregunten sobre el tema dels tipus de parella. Mm-hmm. Ara tu justament parlaves de la parella reconstituïda.
Sí.
Quants tipus de parella existeix? Perquè avui en dia també hem viscut una gran evolució.
És més, podríem dir ara hi ha tipus de relació amorosa, afectiu, sexual i social, que van més enllà de la parella.
Aviam, anem a assentar bé aquestes bases. Vinga.
Les parelles obertes, i es va intentar, quan jo era jovenet, les comunes hippies, els kibbutz a Israel. Aviam, la meva conclusió és que, malgrat la parella està en crisi, no hem trobat una altra manera millor d'estructurar la societat que la parella. Què proposo, per tant, jo? Molt senzill. Fer millors parelles.
I això com es fa?
Triar millor.
Sí.
Gestionar millor i aportar més. I per això, quan millor estem nosaltres, millor gestionem les tres variables que, d'alguna manera, permeten que una parella estable es pugui comportar com una experiència vital positiva, malgrat que no conec cap parella que amb més de 10 anys de convivència no hagi tingut una crisi, un ensurt, una pèrdua o una, podríem dir, relativa conflictivitat per les casuístiques més pròpies de la parella, que a nivell amorós és la gelosia i les infidelitats, i a nivell de convivència són les discòrdies relacionals en relació a la relació amb els pares de la parella i amb els fills de la pròpia parella. En definitiva, és el model de convivència més complex. Per això pot ser el més enriquidor si es gestiona bé. Però també, malauradament, pot ser el més desestabilitzador si no es gestiona adequadament.
Sí, totalment. Ens deies que la parella és la millor forma d'estructurar-nos, que hi ha aquesta casuística habitual, que és la gelosia, les infidelitats, i després, doncs, amb la realitat d'avui en dia, que les parelles es van transformant i es tornen a juntar, hi ha tot el que és aquesta convivència amb els fills de l'altra persona. Ens deies que hem de mirar la vessant emocional, la vessant sexual, perquè, clar, hi ha parelles... Bueno, que les relacions són de molts tipus.
Sí.
Emocional, social, sexual...
Sí, hi ha quatre paràmetres, que són els que explico amor al segon intent, que són medidors de fins quin punt la parella pot funcionar. I vaig utilitzar la metàfora de la taula, que ha fet fortuna, perquè el que indica que la parella ha de tenir les quatre potes de la taula sòlidament instal·lades, perquè sobre el taulell... ens arriben pressions, conflictes, incomprensions, responsabilitats. Quines són aquestes quatre Potes que poden aguantar tot el que li cau a sobre la parella amb la convivència. Primer, com deies tu molt bé, i és la pota inicial, la pota que a partir de la qual les dues persones que composen la parella es plantegen si allò pot tenir futur, que actualment és la pota de la sexualitat. I dic actualment perquè quan jo tenia 25 anys, o sigui, fa 50 anys, sí. ara que en tinc 75, en aquella època t'havies de casar
abans,
sent clar. La dona verge.
Clar.
Perquè el medidor de l'acoblament sexual no era rellevant. Perquè per la dona era un dèbit conjugal, era el dèbit matrimonial. Per tant, es suposava que la dona estava per satisfer les necessitats sexuals de l'home. Evidentment, això sembla ciència-ficció, però només han passat 50 anys. Sí. I, curiosament, actualment, evidentment, quantitat de dones és que no acceptarien casar-se amb un home amb el que no hagin tingut ja una relació sexual.
Aquí a la taula tothom està fent que no. Com no estem a la televisió, us ho hem de transmetre.
Clar,
o sigui, tothom està dient que no, clar que no s'acceptaria.
Per què? Perquè la sexualitat no és un paràmetre suficient pel bon funcionament, però sí és un paràmetre necessari.
Clar.
La parella no pot viure només en sexe, però tampoc sense sexe. Per tant, primera pota, per no ficar la pota, primera pota, bon acoblament sexual. Segona pota, caràcters prou compatibles. Prou compatibles no vol dir idèntics. Al contrari, les parelles que millor funcionen són aquelles amb què les diferències s'enriqueixen i es complementen. Les parelles massa iguals no s'oxigenen, no s'alimenten, no s'enriqueixen de la diferència. Tercer paràmetre, escala de valor similar. Què opinem sobre les grans coses de la vida, polítiques, sociològiques, religioses, educacionals. I a partir d'aquestes tres potes sòlidament implantades és quan aleshores ens hem de plantejar si la convivència és possible i desitjable. Veiem que amb aquests tres paràmetres la convivència és possible i aleshores només hem de decidir si és desitjable. Perquè aquí també hi ha un factor diferencial, que tu pots estar perfectament instal·lada en una relació no convivencial i l'altre ja vol que sigui convivencial. I aleshores es crea, paradoxalment, malgrat les tres primeres variables són perfectament sintòniques, la quarta diu, no, és que jo de moment ja estic vent-ho, però no vull conviure. Per exemple, això passa molt amb parelles de segona o tercera generació.
Clar.
Que el que ja té un fill i vol protegir el fill, i el que no té fills, si està bé, vol conviure, però la part que vol protegir el fill diu, ei, aviam, fins quin punt aquesta nova convivència serà un distorsionador per vehiculitzar bé el funcionament de la parella. Tant és així que la pitjor combinació convivencial és aquelles parelles de segona o tercera generació on les dues parts porten fills petits a la convivència. Els recomano que s'ho pensin bé, perquè malauradament he tingut casos que després d'ajuntar-se s'han tingut que tornar a separar perquè s'han adonat que es crea una rivalitat entre els fills i en relació al pare respectiu i la mare respectiva per afavorir que el seu pare o la seva mare segueixi protegint, segueixi donant un protagonisme fonamental a aquella relació materno-filial o paterno-filial en detriment de la nova relació de parella. La convivència és, evidentment, la més difícil de les relacions, per això és la més enriquidora de les possibilitats d'aprenentatge vital que té tot ésser humà.
Clar, i tant que sí, quan ja entren terceres, quartes i cinquenes persones, veritat, diferents protagonistes en aquella casa, doncs no es tracta només d'una sola una relació.
Demasiades cordes per un violín, sí, sí.
Masses necessitats, interessos, tibentors, aleshores, doncs és complicat veritat, a vegades compaginar-ho tot de la millor manera possible. Ens vas deixar una gran frase l'altra vegada que ha generat molts comentaris i preguntes, que ens deies: és més fàcil fer o tenir sexe que amor.
Pues sí, perquè vivim en una societat hipersexualitzada, hedonista, on la gratificació a curt termini i el que hem tipificat de manera simbòlica però gràfica com sexualitat atlètica, creure que per tenir més sexe, amb més estona i amb més persones, hem de batre un rècord de gaudi, no? Que és una conseqüència de la frivolització de l'amor. Aviam, tot i amb això et puc dir que quan vaig fer l'enquesta pel meu llibre Sexe Savi, malgrat que la majoria de les persones acceptaven i defenien una sexualitat sense amor, alhora la majoria de les persones, tant dones com homes, encara que no amb el mateix percentatge, preferien el sexe amb amor.
Aquí lo deja, aquí ho deixa.
I aquí està la matisació.
Doncs ara anem a donar pas a les nostres tertulianes d'avui, a la nostra taula, on, per suposat, Antoni, també intervindràs.
Plusvàlua a dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Bon dia, molt benvinguda a Irene Pons. Feliç dissabte, feliç dia de la Terra.
Bon dia, és un dia fantàstic.
Que sí?
Hem de celebrar la Terra i tota la natura. De fet, som natura nosaltres. Per tant, ens hem de celebrar nosaltres mateixos.
Doncs anem a celebrar-nos, anem també amb aquest amor cap a nosaltres mateixos que ens deia el doctor Antoni Bolinches, i amb aquesta frivolització de l'amor, perquè tu precisament com a coachí també et trobes amb tota una sèrie de realitats quan venen a la teva consulta.
Sí, a veure, l'amor és quelcom molt profund, no? Podríem dir, o sigui, tot el que té a veure amb la sexualitat és el plaer, no? El plaer del cos, dels sentits, i l'amor potser és quelcom que podria anar una miqueta més enllà, no? On hi ha més emocions, hi ha tot el tema que té a veure amb els vincles, no? A vegades es fan el que és perspectives de futur, no? Amb aquella persona. Llavors, sí que moltes vegades, en processos de coaching, em trobo en alguns casos doncs a dir, bueno, he començat una relació més aviat així, que m'ha vingut donada sense esperar absolutament res, no? I ara m'estic trobant en una situació on hi ha un tema més profund i no sé ben bé com portar-ho, no?
Clar.
Llavors, tot això s'ha de gestionar, però sí que és molt cert que en el tema de l'amor hi ha una part d'autoconeixement, no? Abans el doctor Bolinches deia que quan fem una parella per segona vegada, no?, que trenquem amb la primera i en busquem una segona, al final el que necessitem és conèixer-nos a nosaltres mateixos. Hem de fer un aprenentatge, no? Perquè si jo deixo la meva parella i poso la culpa a l'altra, no aprenc absolutament res, probablement repetiré aquest patró amb la següent. Per tant, és superimportant analitzar-ho des de la responsabilitat. Mai des de la culpa, sinó des de la responsabilitat. De dir, a veure, jo aquí, com sóc, què és el que he fet, no?, i què podria fer la propera vegada perquè les coses funcionin d'una altra manera, no?, d'una manera molt més adaptativa. Per tant, aquí sempre amb el tema de les parelles és molt important l'autoconeixement, la introspecció per aprendre i fer millor les coses a la següent.
I tant, anar aprenent cada vegada, veritat, de cada experiència que tenim, i així poder anar creixent com a persona. I molt important aquest no culpabilitzar-nos.
Molt.
Perquè, doncs, també sovint el ser humà som autoexigents, ens fixem en la part negativa i amb aquesta culpa, i a tot arreu sempre totes les experiències de la vida tenen una part positiva i hem de mirar cap aquí. Olga Ortiz, tu estàs cada dia precisament amb parelles, exparelles, amb tot aquest procés de separacions on surten, doncs, diverses de les píndoles que ens han parlat, per una part la culpa, l'altra la responsabilitat amb les criatures, l'altra la convivència, les infidelitats, la gelosia,
Doncs, bueno, jo sempre m'encanta escoltar el doctor Bolinches, ja sabeu que sóc una gran fan, precisament perquè la seva saviesa i sabidoria, les dues, estan enfocades al món de la parella, i a vegades pocs psicòlogues i psicòlegs s'especialitzen en el món de la parella, però no en el món de la parella en global, sinó també en els trencaments, perquè la realitat d'avui en dia és que les parelles trenquen i que segurament els nois i noies a l'escola tenen més el concepte d'una família monomarental i monoparental que la família que vam conèixer a la nostra època i segurament de molts pares i mares que encara continuen junts. És a dir, la societat avança. És veritat que la societat viu de forma individualitzada, hedonista, i això fa que a l'hora de buscar parella o trobar parella o tenir parella ens costi molt més, sobretot quan hi ha convivència.
Clar.
La convivència és la fuente de todos los males.
És la gran prova de foc.
Exacte, i de tots els beneficis. Perquè pot ser molt beneficiosa per a una persona, com tu dius, amb un grau de maduresa, que té els mateixos valors, o sigui, que té les quatre potes de les que has parlat, però moltes vegades en el despatx, des de que vaig aplico la teva teoria de la taula, i la primera cosa que falla quan venen al despatx és la sexualitat. S'ha perdut durant el temps, perquè, bueno, la parella, la monotonia, ja ho deia la Shakira, no?, per fer una mica de gag. Bueno, pues són coses que estem escoltant ara, i si són a través de cançons d'una dona que explica la seva situació, doncs jo ho trobo bé. Al final estem en un món actual.
Sí,
pues aquesta, la pota 1, falla.
Clar.
I si no la incorpores o no treballes per aquesta pota, de veritat que jo trobo que aquí entren les infidelitats. Sí. I després ja comencen amb els caràcters, que ja no hi ha compatibilitat, perquè si no hi ha intimitat, jo sempre els dic als clients que la peca se vuelve verruga, esa peca fabulosa que le verías a tu pareja quan la vas conèixer, es trastoca i la veus verruga i ho veus tot malament.
Sí, tant és així que això m'ha portat a un dels aforismes del llibre, amb el que dic que l'excés de defectes mai serà una virtut, però que l'excés de virtuts pot ser un defecte.
Exacte, la peca verruga.
I passa amb la parella. Tens,
tu
coneixes a un home i dius que treballador és. En principi és una virtut. Als 5 anys, per accés, dius, és que el meu marit només està a la feina.
I no el veig.
Exacte.
I em deixa sol a casa, em deixa sol
principi,
amb els nens... Amb...
El meu marit era molt simpàtic. Als 5 anys, el meu marit és un poc a solta. Sempre està en punteries. M'explico? O sigui que l'accés de virtuts l'hem de controlar. Però encara hem de controlar més l'accés de defectes.
Déu-n'hi-do, quanta feina tenim. Anem a donar veu a Noelia Rodríguez. Noelia, molt bon dia. Feliç Sant Jordi, ja demà.
Bon dia, feliç Sant Jordi, feliç dia de la Terra, i aquí, bueno, encantada de la vida d'escoltar el doctor Bolinches, amb el que sempre aprenem tant, a l'Airin també, i com no, amb la Olga, con sus verrugas, o sea, que sus pecas que se vuelven verrugas.
Molt bé. Noelia, un dels temes que ha parlat el doctor Bolinches és aquest gran canvi de paràmetres en el món de la parella. Tu, precisament, com a vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, doncs clar, saps tota la història, tot el que hi ha hagut a nivell general, social. Aquest gran canvi que ens parla de que en 50 anys la sexualitat, afortunadament, podem dir que no és un paràmetre suficient, però sí necessària, aquesta, que les dones abans no podien i estaven al servei total dels homes.
Mare de Déu. Mare de Déu. Aviam, m'encanta que em facis aquesta pregunta, perquè, de fet, quan anàvem a fer la nostra aportació personal, jo estava resant, dic, jo vull parlar d'això. Aviam, comencem des del punt de... O sigui, ja del punt de partida de que és una pena que se'ns en vagin les ganes de sexe a qualsevol edat de la vida, perquè justament avui que celebrem la vida, que celebrem la terra, que celebrem el que és la naturalesa, doncs clar, a veure, tots són cicles a la vida, i no només a la vida, jo penso que dintre d'una parella, els que portem molts anys amb les parelles, és cert que passem per moltes fases, però crec que el que no s'ha de... I tots en som conscients, però crec que el que no s'ha de perdre mai és aquestes ganes sempre de voler recuperar el fet de dir, ai, doncs mira, sembla que, no sé, que fa uns mesos estàvem una miqueta més potents en el tema sexe, doncs jo tinc ganes de tornar a... I que tinguem sempre aquesta llibertat i aquestes ganes de seguida que detectes de que, ui, parece que la cosa va flojeando, de dir-li a l'altre, de dir-li, escolta, què passa, jo tinc ganes, a mi em ve de gust, jo tinc moltes ganes de tenir aquesta intimitat amb tu. Aleshores, en el moment que l'altra persona també detecta i també diu, ostres, doncs sí, doncs anem a fer alguna cosa, jo penso que ho podem anar solventant. Clar, ja entren altres factors, doncs, quan ja doncs, tot això una miqueta es perd també la comunicació. I sobretot quan es perd aquesta iniciativa de diàleg, no? De dir, va, és que ja ni li dic, és que ja no sé què. Jo crec que quan arribem ja en aquest punt és quan ja cap dels dos té ganes de... doncs de remuntar aquestes petites aquests petits entrebancs formen part una miqueta de la convivència.
Sí.
Només dic que això és com tot. Sempre que parlem de qualsevol tema aquí al Plus Valua Dones parlem de la formació, no? I penso que en aquest aspecte de la vida, que és la vida de la convivència, de la sexualitat, de l'acompanyament, de la comunicació, també hem de saber aprendre i de saber formar-nos a l'hora de comunicar-nos amb la nostra parella.
Sí, és molt important aquest tema, que el tema de la comunicació és bàsic, és fonamental, i ara tu ens ho plantejaves també. Bé, doncs aquests canvis que es viuen al llarg de la vida en parella, fins i tot a nivell sexual, està clar, i el fet de transmetre-ho a la parella. Perquè precisament, doctor Bolinches, un dels temes és que enamorar o l'enamorament té una duració de 2 anys, diuen.
Més o menys és el que calculem.
2-3 anys, es diuen?
Entenent la relació entre enamorament i el nivell de pulsió sexual orientada al subjecte. O sigui que és quan aquest enamorament té un component sexual. Fonamental. Evidentment, enamorament pot evolucionar cap a l'amor, però si no evoluciona cap a l'amor, aleshores l'enamorament, a mesura que es consuma la seva necessitat sexual, es va dissipant, i per això hi ha persones que, si no passen de l'enamorament a l'amor, ràpidament necessiten un nou estímul. Les persones que volen viure sempre en fase passional, doncs cada 2 o 3 anys s'han de replantejar un nou subjecte eròtic, perquè confonen la passió sexual amb enamorament associat a l'amor. O sigui, hi ha un enamorament que implica gran desig sexual cap al subjecte, i hi ha un enamorament que, a més de desig sexual, hi ha impregnació emocional. I la impregnació emocional és la que va evolucionar cap a l'amor harmònic. Quin és el tema? Que, evidentment, si tu no fas aquesta evolució natural, evidentment et vas desinteressant del subjecte eròtic. Per què? Perquè fer les mateixes coses amb la mateixa persona, de la mateixa manera, a la mateixa hora i al mateix lloc, automàticament et porta a una consumació de la freqüència que inhibeix el desig per la combinació de la rutina i la saturació.
Clar.
I aleshores, per això, amb sexe, precisament, un dels components de l'èxit del millor llibre, Sexe Savi, que sabeu que porta per títol Com mantenir l'interès sexual en la parella estable, clar, és que és preferible tenir desig sense relació que relació sense desig. El desig sexual mor quan un, amb bona intenció, accepta tenir sexe perquè vol la seva parella. Quan, si volem mantenir l'interès sexual, hauríem d'ajustar la freqüència al que té menys desig, perquè el sentir-se respectat milloraria el desig com conseqüència de l'associació entre sexe i gaudi. Però si tu comences a associar sexe amb deure, estàs perdut.
Déu-n'hi-do, quina informació tan important. I, a més, és que una de les preguntes anava relacionada amb això, perquè hi ha un oient que ens deia: amb el temps, no ens enganyem, desapareix el desig i desapareix la passió.
Sí.
Doctor Bolinches, com ho podem fer per tenir una bona sexualitat?
Mira, acceptar que no podem viure sempre en fase passional i que hi ha una sexualitat homeostàtica, que és l'energia sexual a la orientada cap al subjecte amorós. Amb els anys, la passió disminueix, però el sentiment amorós pot créixer i es pot mantenir. És més, les parelles de llarga durada deixen de tenir sexe al voltant dels 70 anys, i algunes abans. Però què passa? Que si porten 20 o 30 anys i s'han consolidat, tenen un projecte de convivència i harmonia, recolzament recíproc, i alhora s'han constituït en família extensa i tenen fills, doncs potser tu, amb 70 anys, agafes el teu marit i per la mà i li dius: anem. I el marit diu: anem a on? Doncs anem a buscar el net. Ja no vas al llit, vas a buscar el net i vas a passejar amb el net i ets igual de feliç. Mira, el gran tema de la felicitat, que com sabeu és un altre dels meus llibres, la felicitat personal, és la idea força és que es pot ser feliç a les diferents edats de la vida a condició de que no vulguem ser feliços de la mateixa manera. Clar.
Clar, o sigui, clar, ens hem d'anar adaptant a cada moment, veritat, i a cada necessitat.
Als 75 anys, la meva felicitat no pot dependre de la pulsió sexual. Ha de dependre de la meva realització personal, de la meva creativitat professional, de l'harmonia relacional, familiar, amical. En definitiva, sempre tenim al·licients vitals, però, evidentment, una anècdota personal, que els hi vaig fer el comentari a amics meus de quan teníem 20 anys, que ens seguim veient cada 6 mesos o cada any. I l'última vegada que ens vam trobar, dic: us en recordeu de què parlàvem fa 50 anys? I tots es van posar a riure. Parlàvem de nòvies, de noies que ens agradaven. I saps de què estàvem parlant en aquell moment? De malalties.
Figura't, clar.
Com et trobes? Bé, com estàs de colesterol? Natural.
Perquè la realitat canvia. I precisament en aquest procés de canvi, en aquest procés de que estiguem bé emocionalment, que tan important és, comencem el nostre espai de benestar.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs ara sí, ara entrem en aquest dissabte 22 d'abril, demà Sant Jordi, que gran i que bé, entrem ja a l'Espai de Benestar amb Irene Pons, coach i formadora de formadors. Bon dia, bon dissabte, Irene, de vermell ja tu, de vermell. Visca el Sant Jordi.
Clar que sí, home, aquí el vermell, a més, és un color molt vital. I un dia com aquest, doncs hem d'anar amb colors que ens donin alegria.
I tant que sí, tant visca l'alegria, visca l'amor, visca la cultura. Irene, què ens portes avui?
Doncs avui parlarem del mapa mental de la por.
Déu-n'hi-do.
Què hem de fer quan tenim por?
Això és fonamental.
Això ens passa sovint, eh? De fet, és una emoció de supervivència. Mm-hmm. És una emoció que, d'alguna manera, ens està informant de que hi ha una amenaça i, per tant, hem d'actuar, hem de fer alguna cosa al respecte. Què passa? Que, a vegades, la reacció de la por ve donada per una amenaça externa que és real, no? Si jo vaig a les 3 de la matinada per un carreró petit per Barcelona i veig que algú m'està seguint, probablement aquesta por és real i m'està dient: ei, m'activa tots els mecanismes físics per sortir corrent. Però la major part de les vegades és imaginària. És una por que nosaltres ens fem, el que dic jo, Matrix, no? Ens fem una pel·lícula mental de coses que poden passar, la típica, no? La por parlar en públic. no? Doncs aquí m'imagino doncs, que la gent que no ho faré bé, que m'entrebancaré, que la gent no li agradaré, etc, etc. Llavors estic preveient tota una sèrie de desastres i d'alguna manera doncs, fan que això influeixi, no?, amb la meva manera d'actuar. Per tant, seria la por imaginària. I aquesta por és, la sentim exactament igual que la real. És a dir, la reacció física de, per exemple, s'enseca la boca, el cor comença a bategar més fort, se'ns tensa la musculatura, tenim ganes de córrer, tot això, o ens paralitzem, també depèn. Tota aquesta reacció física és exactament igual en quant la por és imaginària com si és real. Per tant, aquí el secret, quan ens passa això, és, primer, prenem consciència, és a dir, sento por, primer, és saber que sentim por, i decidir si aquesta por és real o és imaginària, si realment he de sortir corrent i he de fer alguna cosa al respecte o no, o simplement m'ho estic jo imaginant en el cap, no? Si m'ho estic imaginant, llavors el que hem de fer és activar el sistema simpàtic.
Ah, aviam.
Perdó, parasimpàtic. Què vol dir això? Doncs intentar, a través de la respiració, relaxar la musculatura, relaxar, d'alguna manera, tornar a l'estat de calma, no? I això ho podem fer respirant la por, que jo dic que és enfocant-nos en aquelles parts del cos que ens estan creant tota aquella activació i a través de la inhalació i l'exhalació molt lenta, unes 10 vegades com a mínim, intentar doncs, anar tornant en estat de calma i també tenint un pensament que ens ajudi a estar millor, perquè no deixa de ser que és una interpretació de la realitat. I si interpretem aquesta realitat d'una manera que ens doni calma i pau, doncs tornarem a aquest estat de calma i de pau. Per tant, aquesta seria una manera, i també la d'anar exposant-nos paulatinament allò que ens fa por. A vegades hi ha coses que, per exemple, no, a mi em fa por conduir per ports de muntanya, perquè veig els precipicis i m'activo molt, no? Per tant, puc utilitzar una estratègia de mica en mica anar exposant-me a situacions així per anar superant aquesta por, no? Per tant, serien objectius petits i assolibles fins que de mica en mica arribem a assolir-ho. Seria una miqueta aquesta el trànsit de la por.
Doncs ens ho has donat tot, Irina, aquest trànsit, que anem a superar-ho, que molt sovint el tenim a l'imaginari, i, per tant, posem-nos-hi, veritat, apliquem-ho.
I tant que sí. Sense acció no hi ha canvi. Per tant, actuem.
Actuem. Ja ho sabeu, aquí al Plusvàlua Dones som d'acció. Sense acció no hi ha canvi, totalment, absolutament, no ho podia dir més clar, a Irin Pons. I precisament com tenim aquí a Noelia Rodríguez i a Olga Ortiz, que totes dues van estudiar dret, una ja exerceix i l'altra dia d'avui ja no, escolteu, el món de la parella, quan entra ja el terme casament, casar-se, des d'un punt de vista legal, estem parlant d'un contracte. És una relació contractual. Les dues persones que es casen, si són de diferent sexe, estem parlant de marit i d'esposa. Sí? Bé, d'entrada, com ens deia el doctor Bolinches, hi ha d'haver-hi aquest tema més enllà de l'emocional, que és el que ha de perdurar, també aquest, la terminologia sexual que va molt relacionada amb el que és la dona i l'home. Sí? La dona, l'home, que formen aquest equip de marit i esposa dins de lo que és aquesta relació. Bé, amb el temps, sovint, segueix sent marit i esposa, i a vegades que ho sentim i a la que s'indaga una mica més, doncs les persones t'ho acaben explicant, presenten a la seva parella com el meu marit o la meva esposa, no com el seu home o la seva dona, perquè consideren que aquella persona ha deixat d'exercir o de ser la seva dona o el seu home. Tenen una altra dona o un altre home, però tenen aquell marit o aquella esposa. Olga Ortiz, Noelia Rodríguez, qui comença?
Olga, comença tu.
Sí, perquè ens ha dit. Ens ha donat molta informació, eh? Bueno, jo ara mateix estic, ja ho saps, a un curs a IES, que estem parlant de l'antropologia triàdica.
Sí.
Per tant, parlem del cos, de l'ànima i de l'esperit. Crec que en el matrimoni s'impliquen, en el matrimoni en el canònic. Després està el civil, eh?
Sí.
Però s'impliquen aquests tres elements. El cos és amb el que naixem, l'ànima és la psique, allò que aprenem dels nostres pares, de la societat, i l'esperit és realment el libre albedrío, l'essència de la persona. Quan tu et constitueixes en matrimoni canònic, aquestes tres coses, sobretot l'espiritual, suma. I, per tant, hi ha uns drets, hi ha uns deures, més enllà del Codi Civil, que regulen els articles, tal i tal, no cal dir, les obligacions i les deures i els drets de del matrimoni civil, en el canònic es dona un plus més, hi ha una creença. Per això la nul·litat canònica costa moltes vegades d'aconseguir, perquè has de demostrar que en aquesta creença, que en aquests vots que has fet davant de Déu i davant de l'home i de la dona, s'han trencat aquestes aliances. Bé, actualment la paraula matrimoni no s'utilitza que ho fa 50 anys, 30 anys o 20 anys.
Clar.
Llavors, quan tu deies que es perd la identitat home-dona, per esposa-esposa, la terminologia ja diu molt. Perquè quan tu deixes de tractar el teu espòs com un home o la teva esposa com una dona, hi ha determinades coses que tàcitament s'estan oblidant, com és el sexe, com és... explicar els teus desitjos, explicar allò que et falla, explicar si t'agrada una altra persona, que de cop et pot passar. O sigui, no tenim ulls, tenim esperit, tenim ànima, i per tant et pot agradar una altra persona. Però en aquell moment potser has de ser sincer amb la teva parella i dir, escolta, algú està passant perquè estic veient que m'agrada una altra persona, i parlar-ho amb la teva parella, la por del trencament no soluciona aquest defecte que està apareixent en la teva vida com a defecte, però no com a defecte de dir estic tarada, no. Simplement, clar, perquè els defectes poden ser molts. És simplement dir, ostres, hi ha fissures. I aquestes fissures, si no s'acompanyen, no hi ha una teràpia o no hi ha una sinceritat a la parella, jo et diria que 9 de 10 trencaran. Faig spoiler, trencaran.
Noelia Rodríguez.
Doncs mira, seguint amb la línia, no, del tema contracte, sí que és cert que és un contracte, és un compromís, que tu agafes amb una altra persona, doncs comences a conviure amb aquella persona, en la gran majoria dels casos, i li jures fidelitat, li jures amor, li jures companyia... En la enfermedad, en la salud, totes aquestes coses que tots van signar els que ens vam casar per l'Església. Jo crec que no hauríem de perdre en un contracte que fem amb nosaltres mateixos quan nosaltres ens comprometem amb un altre. Perquè crec que és molt important ser fidels a uns mateixos quan tu has de ser-ho amb els altres. És a dir, es parla tant de que l'Airín, que ho ha parlat tantes vegades, i jo, com que soc bona alumna, he pres molta nota, diuen que no pots estimar bé a un altre si no t'estimes bé a tu mateix.
Totalment.
Aleshores, si no et compromets bé amb tu mateix, no podràs comprometre't bé amb l'altre, en tant en quant, que si no tenim molt clares les nostres visions de la vida, els nostres desitjos, les nostres pretensions, trontollarà la parella en tant en quant xoquin amb unes altres, perquè no oblidem que quan entres dintre d'una casa amb costums diferents, amb desitjos diferents, amb pretensions diferents, per molt que tinguem coses comuns, tot això se'n pot anar en orris. I crec que això no s'ha de perdre amb tots els anys de convivència, amb tots els anys de parella, i s'ha de posar en comú de la mateixa manera que es parla de sexe, i es parla d'economia, i es parla de fills, i es parla de tot.
Totalment, Noelia, has tocat un tema d'una importància fonamental que dona per tot un programa, que és, per damunt de tot, la fidelitat amb una mateixa, siguis home o dona, veritat, la fidelitat amb el teu propi ser, perquè també és cert que evolucionem i per seguir evolucionant en tot el que és moda, en tot el que és imatge personal, que també ens aporta molta autoseguretat, anem a donar pas a l'espai de moda i imatge personal. Que bé, ja la tenim aquí. Ja tenim aquí Amparo Tamayo, assessora d'imatge personal, per començar l'espai d'imatge personal i moda. Amparo, molt bon dissabte, molt benvinguda.
Molt bon dissabte.
Escolta, tenim moltes ganes de saber què ens portes avui, perquè és que cada dia ens portes trucs que ens estan millorant la vida.
Aquest us agradarà molt.
Ah, sí? De què parlarem?
Com gastar menys en roba o vestir millor?
Oh, wow.
I puntualitzaria jo. Com sentir-te millor?
Aquí ve. Aquí ve com sentir-nos millor gastant poc, veritat?
Exacte.
Pues som-hi, vinga, anem a aprendre.
Comprar roba moltes vegades és un acte impulsiu. Tenim un dia d'estrès. Hem passat un mal dia amb els nens, amb el treball. I la dona, ens agradi o no, la nostra teràpia és ficar-nos en una botiga de roba i comprar roba. I això ho hem fet totes.
Sí.
Què passa? Aquest estat d'eufòria passa. Surs de la botiga, arribes a casa i trobes la crua realitat. I aquest estat d'eufòria, què pot passar dins d'aquesta botiga?
Què pot passar? Gastar-nos molts calés.
Què? Estàs veient, estem a l'hivern, arribes a la botiga que hi ha roba d'estiu i veus un vestit moníssim per l'estiu. Me'l compro. El deixo a l'armari. Aquest vestit no te l'acabaràs posant. Te n'oblidaràs d'ell. Perquè l'has comprat impulsivament. No has pensat aquell vestit per què el faràs servir. És diferent quan compres un vestit, per exemple, ara tens un evento que tens que anar amb un vestit més fresc i tal, et compres i te'l poses perfecte. No compreu coses impulsivament cap a l'estiu, al revés, de l'estiu cap a l'hivern.
O sigui, hem de pensar molt bé quan comprem el per què.
El per què. Per què necessitem aquella peça?
Clar.
Perquè ens enamorem i impulsivament comprem un jersei. Jo diria que potser la millor inversió que podem fer és amb una americana, amb una blazer. Això sí que ens... Segurament que trobarem un moment, però hi ha molts vestits que es queden a dins de l'armari. Moltes peces de roba.
Clar, o a vegades també, si veieu la pàgina d'Instagram o la pàgina web de l'Amparo, doncs ella sempre ens diu que apostem per peces atemporals, quan ens trobem amb aquesta eufòria o amb aquesta ansietat. O
tens
així?
Una ansietat. Compra't una camisa blanca, que sempre la faràs servir. Un jersei bàsic, això sempre ho faràs servir. Per algun color atrevit, d'acord, però sempre fidel als teus colors.
Absolutament, està clar.
Pensa, que això també ho hem parlat en algun altre programa, que tinc l'opció de que diguis aquest jersei, aquest pantaló, tinc dues o tres peces amb les que puc combinar. Això ho repeteixo cada programa. Sí. És molt important, quan vas a comprar, que tinguis present que això, a no ser que sigui un esdeveniment especial, que necessites un traig, que tu tinguis dos o tres peces amb la que puguis combinar. Una amb una camisa, amb un jersei... Perfecte, has fet la compra intel·ligent. Què passa? Ja, és que sempre tinc la mateixa roba. Vale, no passa res. Tens, no, econòmicament no et va bé comprar-te roba.
Clar.
Tens molta roba a l'armari, que no ets conscient.
Sí, senyora.
Imaginació al poder...
Clar, combinacions combina, que fins ara, veritat, potser no havien fet.
Tens una americana, posa-li un cinturó, posa-li un folar, posa-li un collaret, o no sé què, i hem transformat el look. No cal omplir l'armari, que no el puguis ni tancar, perquè és que utilitzem el 20% de la roba que hi ha a l'armari. Això és molt important. I el que deia abans, molt al tanto amb les tendències.
Clar.
No totes tenim el cos ni el gust per portar segons quines tendències. Les tendències són tendències. I no hi ha res millor per mi que apostar pels bàsics. Els bàsics no fallen. Les tendències, podem optar per agafar alguna tendència, però ojo amb les tendències. I pensa, et sents còmode amb el que has comprat? Per exemple, jo què sé, compres una cosa, també és un error, em compro aquest pantaló que m'aprita molt perquè a l'estiu m'aprima bé. No ho facis, això. Sigues realista. El teu cos no canviarà.
Accepta't, primer.
Accepta't el primer de tot, tu. Després, ja veurem. Però el primer és l'acceptació d'una mateixa. Siguis gran, siguis petita, siguis grassa. Ets tu la persona més important que tens.
Que bé, que bonic, que bonic. Totes aquestes recomanacions, però acabar d'aquesta manera. Perquè realment el més important que tenim és nosaltres mateixes. El nostre cos és el nostre mitjà. I, per tant, cuidem-nos i estimem-nos, veritat, Amparo?
És comunicació, el nostre cos.
És molt important que hagis posat aquest tema sobre la taula, perquè hi ha persones que tenen una enfermedad, ho sabem, més enllà de l'anorexia o la bulímia, l'enfermedad de gastar és una addicció per superar doncs, una sèrie d'ansietats que avui en dia han crescut molt. Així que moltíssimes gràcies, Amparo, amb aquest espai d'imatge personal i moda.
Encantada, moltíssimes gràcies, Mireia.
Fins dissabte vinent.
Fins dissabte.
Doncs magnífic, realment magnífic tot el que avui hem après sobre autoacceptació, sobre com treballar el món de la parella, com treballar amb nosaltres mateixes, i ens retrobem dissabte vinent aquí al Plusvàlua Dones. Feliç Sant Jordi, feliç Dia de la Terra. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.